Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El Partit Popular guanya les eleccions anticipades a Extremadura. Ho fa amb el 43% dels vots i obté 29 escons a l'Assemblea Autonòmica, un més que el 2023, però encara lluny de la majoria absoluta marcada en 33 diputats.
Tenemos que estar muy contentos porque hemos ganado claramente las elecciones. Ha ganado la transformación, ha ganado el cambio, ha ganado la gestión, la confianza en la gestión, ha ganado la seriedad.
Eren les paraules de Maria Guardiola, la candidata del PP i actual presidenta de la Junta en funcions, que ha demanat a Vox que no bloquegi la formació d'un govern. Un partit, el de Santiago Abascal, que es manté com a tercera força, però duplica la representació amb 11 escons.
Vamos a exigir respeto a los votantes de Vox. Los votos de Vox deben contar. Los votantes de Vox deben contar. Y yo puedo asegurarles a todos ustedes esta noche que no van a ser invisibilizados.
I l'altre titular d'aquesta nit d'eleccions és el resultat del Partit Socialista. La formació que durant molt d'anys va governar Extremadura s'enfonsa amb els seus pitjors resultats històrics. El secretari general d'aquest partit, Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, admet la derrota, tot i que evita dir si dimitirà.
Lo que sabemos son unos resultados que, insisto, generarán bloqueo, inestabilidad y mayor radicalidad en nuestra región.
Es dilluns, dia 22 de desembre, jornada d'anàlisi política després d'aquest comicis i dia també de la grossa de Nadal. A les 9 del matí comença el sorteig al Teatro Real de Madrid. Enguany es repartiran 2.772 milions d'euros en premis, 70 milions més que l'edició anterior.
Cada ciutadà de les Illes s'ha gastat 43 euros de mitjana en dècims, un 6% menys que l'any passat. La grossa ha caigut 21 vegades a les Balears.
A partir de les 9 podreu seguir en directe per IB3 Ràdio aquest sorteig, una cita que dona el SUS a les festes de Nadal, època de moltes vendes per als comerciants. Tot i això, els de les Illes de moment valoren aquesta temporada com a descafeïnada.
Ahir diumenge va ser l'obertura comercial a les Balears, el segon del mes, una jornada en què molts comercials optaren, però, per tenir-la tancat. Els que sí que tenen bones xifres aquest Nadal són els hotelers. A Eivissa tenen una ocupació del 70% per dia 31 de desembre.
I els tres ajuntaments de les Balears han cedit edificacions obsoletes al govern per reconvertir-les en habitatge públic.
Una mesura que és possible a través de la llei d'habitatge aprovada al maig del 2024 i que permet reconvertir locals, dividir els immobles i augmentar l'altura, entre d'altres. Solla n'ha cedit tres, l'antic Cinema Fantasio, l'Hospici i l'Escola del carrer Marjades.
I de l'agenda política, avui estaran pendents de la compareixença a les 8:30 del matí del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Ha de donar a conèixer el nom de qui substituirà la fins ara ministra d'Educació, Pilar Alegría. Recordem que Alegría serà la candidata del Partit Socialista per presidir el govern aragonès. Fins ara, l'únic que se sap segur és que la substituta serà una dona.
Estaran pendents, per tant, d'aquesta compareixença de Sánchez a partir de les 8:30 en aquest espai informatiu. I en els esports vos expliquen que el Mallorca acaba l'any 2025 a 3 punts del descens. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Després de l'empat a 1 contra el València, el conjunt vermell tanca l'any en 18 punts, 3 més que el Girona, que marca el descens. A Primera Federació, l'U d'Eivissa passarà les festes a un punt del descens després d'empatar a 2 contra l'Alcorcón, i a Segona Federació el Poblense ho farà com a líder en solitari del grup 3. I en bàsquet, a Primera FEB, victòria de l'Estia a Menorca contra el Melilla per 65-93, i derrotes del Palmer i el Figui. Els de Pablo Cano varen perdre per 12 punts a Cantàbria, mentre que els de Lucas Victoriano varen caure per un contundent 45-115.
I pel que fa al temps, han començat el dia amb pluja. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Han començat aquesta jornada amb unes precipitacions pràcticament generals en el cas de les Pitiuses i també de Mallorca, i esperant que Menorca també es vegi afectada per les mateixes amb el pas de les hores. Això sí, en el cas de les Pitiuses, esperant ja un programa més tranquil pel que resta de la jornada. També serà el primer territori en què s'obriran algunes clarianes a mesura que ens acostem al migdia. D'altra banda, el vent bufarà moderat, principalment de ponent i de mestral, i això farà que pràcticament arreu del territori tinguem unes condicions marítimes més complicades, marcades per la força forta maror. I a tot això també li haurem de sumar una certa disminució de la temperatura màxima al llarg d'aquesta jornada. De moment, els valors que tenim ara mateix a Mallorca tenim 10 graus en el cas de Palma, 10 a Vilafranca i 11 a Manacor. A Menorca, 15 graus a Cala Morell i 15 també a Mahó. I a les Pitiuses, 9 graus a Sant Carles i 10 a Eivissa.
I són ara les 7 i 5 minuts amb Bernat Nadal, el control tècnic, i amb Marcel López, Toni Escanillas i Caterina Bany començant.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El Partit Popular ha guanyat les eleccions anticipades a Extremadura. Obté el 43% dels vots, 29 escons a l'Assemblea Autonòmica. És un més que el 2023, però encara està lluny de la majoria absoluta marcada en 33 diputats. Així rebien els militants del Partit Popular la candidata i actual presidenta de la Junta en funcions, Maria Guardiola, qui ja ha demanat a Vox que no bloquegi la formació d'un govern. Diu que la victòria ha estat incontestable.
Tenemos que estar muy contentos porque hemos ganado claramente las elecciones. Ha ganado la transformación, ha ganado el cambio, ha ganado la gestión, la confianza en la gestión, ha ganado la seriedad.
Vox es manté com a tercera força, però duplica la representació amb bons escons. L'altra cara de la moneda la trobam en el Partit Socialista. La formació que durant molt d'anys va governar Extremadura s'enfonsa amb els seus pitjors resultats històrics.
Són la segona força amb el 25% dels vots i passen de 28 a 18 diputats. En perden 10. El secretari general dels socialistes d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, admet la derrota i felicita Guardiola, tot i que ha evitat dir si dimitirà. També lamenta la baixa participació del 62% i critica la convocatòria d'eleccions anticipades.
Ya sabéis cómo se convocaron estas elecciones, con una mentira que hoy se ha confirmado, y es la de intentar sacar una mayoría absoluta que, desgraciadamente, en esta región y a partir de ahora lo que va a significar es mayor bloqueo.
Les cares llargues a la seu del PSOE contrasten amb les dels seguidors de Vox, que es consideren els guanyadors reals dels comicis. El candidat Òscar Fernández diu que Extremadura ha parlat i ha dit que vol més Vox.
Mucho más Vox. El doble de Vox. Más del doble de Vox.
Per a l'encarregat d'explicar què farà Vox amb els seus 11 escons, era des de Madrid el president nacional del partit, Santiago Abascal, dona a entendre que no ho posarà fàcil a Maria Guardiola i que farà valdre els seus vots.
Vamos a exigir respeto a los votantes de Vox. Los votos de Vox deben contar. Los votantes de Vox deben contar. Y yo puedo asegurarles a todos ustedes esta noche que no van a ser invisibilizados.
Tot això mentre Guardiola feia una crida a la responsabilitat.
Ellos tendrán que dar explicaciones a su electorado, a quien ha metido el voto. Tendrán que explicarles si van a seguir bloqueando esta región o si van a favorecer el cambio.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha felicitat a Guardiola a través de les xarxes socials i diu que hi ha hagut una victòria inapel·lable, una derrota inapel·lable del sanchisme. La quarta força en representació ha estat la coalició formada per Podem, Esquerra Unida i Alianza Verde, que, a diferència del PSOE, augmenta la seva representació fins als 7 escons.
Les pròximes eleccions anticipades seran Aragó, dia 8 de febrer, i aquests comicis ja marquen l'agenda política, perquè la Moncloa té anunciada per avui a les 8:30 la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per donar a conèixer el nom de qui substituirà la fins ara ministra d'Educació, Pilar Alegría. Recordem que Alegría serà la candidata del Partit Socialista per a presidir el govern aragonès. Fins ara, l'únic que se sap segur és que la substituta serà una dona. Estarem pendents avui, per tant, encara de la política i també del sorteig de la grossa de Nadal. Ha començat el compte enrere perquè comencin a rodar els bombos al Teatro Real de Madrid i els estudiants de Sant Ildefons cantin els premis del sorteig de la loteria de Nadal d'enguany. Serà a les 9 del matí, com cada 22 de desembre.
72.484 milions d'euros! 72.484 milions d'euros!
Així és com ara varen cantar el número de la grossa l'any passat, que va sortir de vers les 11 del matí, que van a parar de manera íntegra a Logroño. Tot i que aquest premi va passar de llarg a les Illes, sí que es varen vendre dècims de tercers al Cudi, a Ciutadella i a Eivissa. En aquest moment del dia encara no podem afirmar si les loteries balears tindran sort o no, tampoc a quina hora sortiran els números premiats, però sí que sabem que enguany es repartiran 2.772 milions d'euros en premis, 70 milions més que l'edició anterior.
I si desglossam aquests premis, la grossa tornarà a ser de 4 milions d'euros per sèrie. El segon puja a 1.250.000 euros per premi i el tercer a 500.000 per sèrie. Cada balear s'ha gastat 43 euros de mitjana en dècims per aquest sorteig. Segons dades de Loteries i Apostes de l'Estat, la despesa ha caigut gairebé un 6% respecte de l'any passat. Penélope Rodríguez és la propietària de l'administració de loteria La Niña Bonita a Palma.
La verdad es que este año ha sido un año atípico. En verano se hizo muchísima venta y luego el mes de noviembre se ha ralentizado.
Tot i la caiguda de vendes aquestes darreres hores, encara hi ha hagut ciutadans, però, que han aprofitat per comprar dècims.
Hemos salido a caminar con la familia y no teníamos número y nos gusta ver el sorteo y tal, y entonces dijimos, ¿por qué no? Compramos uno, hicimos el paseo y ahora estamos volviendo a casa y dijimos, tenemos que comprar otro. Así que tenemos dos.
I la pregunta que ens fa mares, què passa si tenim un dècim premiat? Quines responsabilitats fiscals hi ha?
L'economista Luis García Lanca explica que si els premis són superiors a 40.000 euros, l'entitat financera, que ha de tenir conveni amb l'administració pública de l'Estat, retén un 20%.
Per tant, aquest, si ens toquen els 400.000 euros, realment ens cobraran algo més de 325.000 euros, 328.000 euros, si no he fet mal els càlculs així ràpid. Això ja és l'obligació que tenim, ja després s'haurà de fer la declaració, hem de posar que han guanyat aquest premi i que han tingut aquesta retenció fiscal i quedaria compensada.
Insisteix, però, que el primer premi, la grossa, no és tan gros i fa una crida a la prudència. Recorda que el 75% dels premiats, quan passen 5 anys, tenen manco doblers que abans de guanyar el sorteig de Nadal.
Imagina't, pots cancel·lar una hipoteca o no, si els tipus d'interès estan bé que tens la hipoteca, jo no cancel·laria hipoteca. Si tens deutes dolentes, sí que has de cancel·lar deutes dolentes, de targetes, de préstecs cars, això sí, i després invertir en capet i no pensar que és molt de dos vés i que pots fer moltes inversions, sinó una cartera diversificada. Per exemple, banca privada, podries invertir en fons d'inversió, qualsevol inversió alternativa, però no te donarien peu a molt.
Ara només queda esperar i veure on cau la sort del que és el sorteig més esperat de tot l'any, un sorteig que a les Balears ens ha tocat en 21 ocasions, 7 concretament a Palma al llarg de la història. De fet, enguany fa just 30 anys que la grossa de Nadal va tocar de manera íntegra a l'administració D7 del Coll d'en Rabassa. Per celebrar aquesta efemèride serem en directe allà a la segona hora d'aquest informatiu. Són ara les 7:12.
Aquest Nadal tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem parlant ara d'habitatge. Tres ajuntaments de les Balears han cedit edificacions obsoletes al govern per reconvertir-les en habitatge públic, una mesura que és possible a través de la llei aprovada el maig del 2024 i que permet reconvertir locals, també dividir els immobles i augmentar l'altura, entre d'altres. Sollan ha cedit tres: l'antic cinema Fantasio, l'Hospici i l'escola del carrer Marjades. També Felanitx i Bunyola s'han afegit a aquesta campanya, que en total suposarà 46 habitatges nous.
El cas de Sollan és el més destacat perquè en faran 11 habitatges a l'antic cinema, altres 10 a l'hospici i a l'Escola Vella 8 més. L'Ajuntament explica que és especialment interessant per ells mantenir les construccions emblemàtiques i en desús des de fa temps per a donar-los una nova vida. Miquel Nadal és el bala de la localitat i assegura que en el cas del Fantasio, per exemple, es mantindran tots els elements icònics de l'antic cinema, a banda dels pisos, fins i tot una sala de projeccions. L'únic requisit per demanar optar a aquest habitatge, explica, és demostrar 18 anys de residència a la capital de la Serra.
El requisit que tenim posat és de tenir un mínim de 18 anys de residència a Sóller. Això és un requisit que sí o sí nosaltres hem dit que s'ha de complir. No? El volem per residents a Sóller, tenint en compte que residents a Sóller de 8 anys ininterrompits hi ha molta gent que no xollerica, però que fa aquests anys que sí que viu a Sóller i també hi podrà tenir accés.
Per darrere Sóller hi ha el municipi veïnat Bunyola, que ha cedit també l'antic casal, del qual es conservarà l'estètica, però es reconvertirà en 9 unitats habitacionals. I també Felanit ja ha cedit l'hospici, on es farà una reforma per fer-hi 8 habitatges més. La idea és destinar-los, sobretot, a gent jove i a lloguer o venda. És el director general d'Habitatge i Arquitectura del Govern, José Francisco Reinés.
Aquestes promocions, que en edificacions existents, formen part dels projectes que té en tramitació actualment l'IBAVI i que sumen més de 1.200 habitatges de lloguer social de promoció pública en totes les illes. Habitatges destinats a residents amb un mínim de 5 anys de residència a les Illes Balears, però recordem que aquest mínim després els ajuntaments, a través dels convenis, poden incrementar i estan incrementant.
Pel que fa a la reconversió de locals en habitatges, ja són 340, 150 edificis inacabats, 137 augments d'altura sol·licitats i 115 divisions d'habitatges per generar nous habitatges.
I encara parlant d'urbanisme, la Federació de Municipis de les Balears, la FELIP, calcula que serà a partir de final de gener que es començarà a notar la legalització d'obres en rústic fora d'ordenació permesa pel govern. Això perquè s'afegeix, malgrat molts de municipis ja n'han autoritzat, la major part d'expedients encara estan pendents de l'esmena de deficiències detectades.
Quant a la possibilitat que, passats els 6 mesos sense resposta, l'interessat doni per atorgada la llicència, el silenci administratiu positiu, el president de la FELIP, Jaume Ferriol, ho veu complicat. Creu que ningú voldrà assumir el risc que finalment vengui un tècnic municipal, trobi deficiències i s'ordeni desfer les actuacions dutes a terme.
Que el projecte que ha entrat està perfecte, no té cap deficiència ni una, cosa que és molt difícil. Si aquestes obres després hi ha qualque deficiència, voldria dir que hauria de tomar i la responsabilitat que tindria seria molt gran. En conclusió, com una persona pot dir, malament sigui un tècnic, que això està perfecte, que aquest expedient que ha entrat a l'Ajuntament està perfecte. D'aquí que nosaltres pensam que no hi haurà ningú que se'l vulgui aplicar en això.
La balassa del Gaida, Margalida Fullana, recorda que aquest silenci administratiu positiu està recorregut davant del Tribunal Constitucional, entre d'altres, pel seu partit i que, de reconèixer-se la inconstitucionalitat, invalidaria la decisió de qui s'hi hagués acollit.
En qualsevol cas, diu que el consistori el Gaidí, cap ciutadà ha informat que vulgui acollir-s'hi i es continua la tramitació amb l'inici de l'emissió d'informes dels 32 expedients de regularització d'obres en rústic que han entrat. Això en un departament d'urbanisme que és a punt de tancar a la fi el descobert de la seva plaça d'arquitecte municipal després que el titular es donés de baixa.
Ja tenim arquitecte nou i s'incorporarà pròximament entre final de desembre i principi de gener. Això sí que és una feina que s'ha fet molt ràpida i fora perd de temps.
A Inca han rebut 40 sol·licituds de regularització d'obres en rústic i en breu durant la primera a la Junta de Govern, a Andratx 30 i Artà 20.
I ho destacava amb els titulars. Els comerciants de les illes qualifiquen aquesta temporada de compres com a descafeïnada. Ahir diumenge va ser obertura comercial a les Balears, el segon d'aquest mes, una jornada en què molts comercials optaren per tenir tancat, ens ho explica Anaïs Faner.
Hi ha qui ha aprofitat per les compres habituals, d'altres que han continuat cercant, comprant i gastant de cara a les festes, o qui ha mostrat la seva disconformitat per l'increment constant dels preus. De fet, la major part de petits establiments, supermercats i empreses de serveis, com perruqueries, han mantingut tancats perquè no els surt a compte. Ens ho expliquen diferents comerciants.
El dia 24 de diciembre és Papà Noel i s'espera que la gent quiera comprar algo, pero bueno, la temporada no va como toca, pero bueno.
Cuatro cositas rápidas porque está todo carísimo.
ha subido los precios el triple de lo que estaba antes. Vamos, no se puede ni mirar.
Abrimos más que nada porque como las navidades están un poquito loquitas, pues tenemos que abrir. Y bueno, la setmana que viene también abriremos.
Internet, les grans superfícies i l'elevat preu de l'habitatge són els tres principals factors que els juguen en contra. Però, com sempre, l'excepció confirma la regla. Per exemple, aquest petit llibreter fa 3 anys que ha optat per donar servei tots els diumenges.
El que vàrem decidir fer fa ja un parell d'anys és obrir tots els diumenges de tot l'any, perquè ens vam adonar que hi havia gent que feia feina, clar, des de dilluns fins a dissabte, i només tenia els diumenges lliures. I ho vàrem establir així, i la veritat és que ens està anant molt, molt bé.
Els grans magatzems i les franquícies han aprofitat aquesta data per obrir amb uns horaris especials i també ho faran diumenge 28 de desembre, el pròxim dia d'obertura.
D'altra banda, els que sí que tenen bones xifres per aquest Nadal són els hotelers. Aquestes festes als establiments a Eivissa pengen el cartell de complet per Cap d'Any amb una ocupació mitjana del 70%. La nit de més demanda és la del 31 de desembre. Ivonne Aranyó.
Entre el 3 i el 5% de la planta hotelera roman oberta per aquestes festes a Eivissa. Això suposa una trentena d'establiments oberts, la majoria dels quals són hotels urbans o agroturismes. Maria Costa és la presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
Podria rondar entre 60 i 80% d'ocupació. És un turisme molt més sènior, més tranquil, molt de turisme nacional, que és on hi ha les majors connexions aèries.
A l'hotel urbà Core Eivissa Town, l'ocupació aquest Nadal ha augmentat un 10% respecte a l'any passat, ho explica el seu gerent, Ángel Miguelet.
Des de la nit de Nadal fins al Dia de Reis tenim una previsió que jo crec que rondarà sobre el 70% per tot el període, en plena ocupació per la nit de Cap d'Any. Estem sobre un 10% per dalt de l'any passat.
Quant als preus, es disparen per la nit de Cap d'Any.
Estem en una forquilla d'uns 135 euros l'habitació més bàsica fins a uns 530 l'habitació més cara per aquestes fetges. La mitja es tira sobre uns 3 dies i mig, que és una miqueta més alt que el que és la temporada en si.
Miguelet explica que el 30% dels clients que venen per Nadal al seu hotel són nacionals i la resta neerlandesos, italians, anglesos i alemanys.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I un mes després de l'accident mortal al port de Ciutadella, a Menorca, encara no se'n coneixen les causes. El conductor va acabar amb el seu vehicle a la mà, on va morir ofegat, i de moment Ports de les Illes Balears no ha adoptat noves mesures de seguretat. Cristina Tomàs.
Sí, la Guàrdia Civil manté oberta la investigació per aclarir què va passar el passat 20 de novembre al port de Ciutadella. La víctima, un home de 67 anys, acabava de desembarcar del ferri amb el seu cotxe i circulava cap a la sortida del port quan, per causes que encara es desconeixen, es va desviar i va caure a la mà, on va morir ofegat. Els fets van tenir lloc al moll de Llevant, a la zona de la sortida del port. Segons Ports de les Illes Balears, el ferri havia atracat amb normalitat i les rampes d'unió estaven en perfecte estat i ara, diuen, estan pendents d'aquest informe policial que haurà de determinar si hi va haver alguna negligència en l'aplicació del pla de seguretat del port. De moment, però, no s'ha pres cap decisió i les mesures de seguretat continuen sent les mateixes que el dia de l'accident. Ara totes les mirades estan posades damunt el pla de seguretat.
I han estat detinguts un home i una dona per maltractar presumptament la seva filla a Manacor.
Així és, divendres, després d'anar a l'escola, la menor es va presentar a la comissaria de la Policia Nacional de Manacor per denunciar justament una situació continuada de maltractaments habituals en l'àmbit familiar per part de la seva mare i del seu padrastre. El jutge ha establert ara un ordre d'allunyament entre els dos detinguts i la víctima.
I de cada vegada són més els joves, inclosos menors d'edat, que consumeixen begudes energètiques. Un increment que genera preocupació entre famílies i professionals sanitaris que alerten dels riscos per a la salut i defensen que aquests productes haurien de regular-se de manera similar al tabac o l'alcohol. En aquest context, el govern ha anunciat que redactarà una llei per prohibir la venda de begudes energètiques i de vapejadors a menors de 18 anys.
Insomni, nerviosisme i fins i tot augment de l'agressivitat són algunes de les conseqüències associades al consum de les anomenades les begudes energètiques, segons alerten els experts sanitaris. Les darreres dades del Ministeri apunten que el consum es concentra majoritàriament entre la població jove i que situen les Illes Balears entre les comunitats amb percentatges més elevats de consum i també entre les que registren un augment més accentuat. Carles Requesens és el president del Col·legi de Metges.
S'han popularitzat molt
ja sigui sobretot per als medis de comunicació, ja sigui per tot unes campanyes de màrqueting com molt agressives i molt dirigides cap a la població jove.
La preocupació s'agreuja perquè s'ha detectat el consum d'aquestes begudes a edats cada vegada més primerenques. Miquel Àngel Guerrero, director de FAPA Mallorca.
Sabem que hi ha consum ja a partir d'aquests 10-11 anys. Malauradament, els estudis oficials que fa el Pla Nacional de Drogues, en aquest moment, només tenim dades a partir dels 14 anys. Entre 14 i 18 anys hi ha un consum de begudes energètiques d'un 46% en ballots i d'un 31% en ballotes.
La incertesa no es limita només a les begudes energètiques. Els vapejadors també són una font de preocupació per a les associacions de famílies d'alumnes que proposen tallers informatius i preventius per conscienciar sobre els riscos que té. El pròxim taller està previst per després de les festes. Elies Sonferrer, Carles Requesens, president del col·legi.
S'hauria de desmitificar, desmuntar aquesta creença, aquest blanquejament, no?, que s'han fet d'aquests dos productes i que se li han atribuït propietats que no són nocives, quan la realitat és que són dos productes no recomanables i són nocius per la salut de la població i sobretot per la salut dels més joves.
Sanitaris, famílies i docents coincideixen que aquest consum no s'hauria de permetre abans de la majoria d'edat. En aquesta línia, la Conselleria d'Educació ja ha enviat instruccions als centres perquè prohibeixin les begudes energètiques a les sortides de les escoles.
I la cooperativa del Camp de Formentera ha començat ja amb la sembra de la nova campanya. Enguany ho fan amb previsió de més aigua i amb maquinària nova que permetrà obtenir una millor selecció de la llavor. Regina Mayans.
La manca de pluges a Formentera ha fet que les collites de la darrera campanya fossin catastròfiques. Ho explica José Antonio Yern, gerent de la cooperativa del Camp de Formentera.
Va anar bastant malament, perquè és a dir, es va perdre quasi tot. No sé si podria parlar-te d'igual de 3.000 o 4.000 quilos que van cuir. D'igual un any normal que venen cuit a més de 20 tonelades. Pel tema de que no ha plogut. Si bé fos un any d'una pluviometria normal, es veria fet una cuida massa menys normal.
La cooperativa ja ha començat amb la sembra de la campanya d'enguany i amb les darreres pluges es mostren més optimistes.
Naltros sembram entre lleguminoses, tema de pèsols i alguna bassa, sembram cibades, ordis i blats. Ara mateix tenim més o menys unes 300 hectàrees i de les 300 més o menys en feim uns cultivar més o menys unes 120.
Enguany compten, a més, amb una òptica de colom, un sistema de maquinària informatitzat que separa les llavors segons el color, la mida i la forma per poder-ne triar les de millor qualitat.
Rentar aquesta llavor de cereal que anem a fer com és per pa o llavor per sembra, de llevar-li llavors que no van bé per l'hora de sembrar. Si temes ravenisses, llavoretes petites, tota classe de llavors que no van bé per sembrar, la llevaràs. Tens una millor producció i de pas també tens una millor elaboració dels productes que vagis a fer amb aquest material.
Pel que fa al trull d'oli, les obres ja estan enllestides i està previst que comenci a funcionar per la propera campanya de l'oliva.
I són ara les 7 i 27 minuts. Fem un cop d'ull a la premsa. Començam amb l'editada a l'Estat, que avui parla, se centra sobretot en les eleccions a Extremadura i en fa diferents lectures.
És així, tot i que s'ha de dir que no hi ha massa prismes, tampoc. El País, de fet, diu que guanya el Partit Popular, però que necessita un Vox disparat, diu, i que el PSOE s'enfonsa, amb aquest verb. El Mundo cerca culpables, diu que Sánchez és qui du els socialistes a aquest col·lapse i que el PP guanya, però no s'allibera, diu textualment, amb aquest verb, de Vox. ABC posa foto de la candidata del PP i de Santiago Abascal, no del candidat d'Extremadura. Parla de victòria històrica de la dreta. Diu que el Partit Popular queda lluny de la majoria i que el resultat dels ultres és extraordinari. I la Vanguardia, en canvi, el que diu és que els populars dependran més encara dels antics socis i tria de nou el verb enfonsar-se per parlar dels socialistes.
I pel que fa a la premsa editada a les Illes, també parla d'aquestes eleccions a Extremadura, però també destaca l'habitatge com a taló de fons.
És així. Una cosa recurrent als diaris, s'ha de dir això de parlar de l'habitatge, a l'última hora treu un portatge als familiars i amics d'un religiós de l'ermita de Valldemossa que va morir, li fan un homenatge, però el titular diu que els grans propietaris acumulen, atenció, quasi 40.000 habitatges a les Illes Balears. A dalt destaca, això sí, les eleccions a Extremadura i coincideix també amb el diagnòstic que veiem a la majoria de diaris, que el PP necessita encara a Vox i que el PSOE baixa. Això és el titular gros a Diario de Mallorca, precisament, aquestes eleccions a Extremadura, i el que tria de fotografia fotografia és la cursa de Saer, que es va dur a terme al Reguer, més concorreguda que molts altres anys, als pobles on es fa aquesta lletra oberta. Del Digitals, Mallorca Diario parla de la loteria també, l'altre tema també en importància, diuen que a les Balears han jugat 43 euros de mitjana, i OK Baleares parla de Marga Provenç en aquest cas, però per dir que no avança eleccions, també el fil un poquet d'aquestes eleccions d'Extremadura. També treu una denúncia, n'hem parlat ara, de maltractament d'una nina de 12 anys contra els seus pares, gràcies al suport, diu, del seu cercle d'amigues. I l'Ara Balears el que diu és que les Illes han guanyat un 65% més d'espai a la mà. Això quan precisament a les Pitiuses el periòdico diu que el dany ocasionat per les inundacions pugen en 20 milions d'euros i el Diario torna al tema i parla del boom immobiliari que s'està duent a terme a Eivissa, on diu que les hipoteques creixen en un 50%. Contrasta això sí en la portada del Menorca, que diu que les normes dificulten allà fer pisos més petits.
I hem arribat a les 7:30, fem una repassada dels principals titulars. El Partit Popular guanya les eleccions anticipades a Extremadura, ho fa amb el 43% dels vots i obté 29 escons a l'Assemblea Autonòmica, un més que el 2023, però encara lluny de la majoria absoluta marcada en 33 diputats.
Tenemos que estar muy contentos porque hemos ganado claramente las elecciones. Ha ganado la transformación, ha ganado el cambio, ha ganado la gestión, la confianza en la gestión, ha ganado la seriedad.
Eren les paraules de Maria Guardiola, la candidata del PP i actual presidenta de la Junta en funcions, que ha demanat també a Vox que no bloquegi la formació d'un govern.
Un partit, el de Santiago Abascal, que es manté com a tercera força però duplica la representació amb 11 escons.
Vamos a exigir respeto a los votantes de Vox. Los votos de Vox deben contar. Los votantes de Vox deben contar. Y yo puedo asegurarles a todos ustedes esta noche que no van a ser invisibilizados.
I l'altre titular d'aquesta nit d'eleccions és el resultat del PSOE. La formació que durant molts d'anys va governar Extremadura s'enfonsa amb els seus pitjors resultats històrics. El secretari general d'aquest partit a Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, admet la derrota, tot i que ha evitat dir si dimitirà.
Lo que sabemos son unos resultados que, insisto, generarán bloqueo, inestabilidad y mayor radicalidad en nuestra región.
Després de les d'Extremadura, les pròximes eleccions anticipades seran a Aragó, dia 8 de febrer.
I aquests comicis ja marquen l'agenda política perquè la Moncloa té anunciada per avui a les 8:30 la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per donar a conèixer el nom de qui substituirà la fins ara ministra d'Educació, Pilar Alegría.
Ella serà la candidata del Partit Socialista per a presidir el govern aragonès. Fins ara l'únic que se sap segur és que la substituta serà una dona.
L'altre punt d'atenció informativa avui serà el Teatro Real de Madrid. A les 9 comença el sorteig de la grossa de Nadal. Enguany es repartiran 2.772 milions d'euros en premis, 70 milions més que l'edició anterior.
Cada ciutadà de les Illes s'ha gastat 43 euros de mitjana en dècims, un 6% menys que l'any passat. La grossa ha caigut 21 vegades a les Balears. Ahir encara n'hi havia que aprofitaven el darrer dia per comprar el seu número.
Hemos salido a caminar con la familia y no teníamos número y nos gusta ver el sorteo y tal, y entonces dijimos, ¿por qué no? Compramos uno, hicimos el paseo y ahora estamos volviendo a casa y dijimos, tenemos que comprar otro. Así que tenemos dos.
A partir de les 9 del matí podreu seguir en directe per IB3 Ràdio aquest sorteig, una cita que dona el sus a les festes de Nadal, època de moltes vendes per als comerciants. Tot i això, els de les Illes de moment valoren aquesta temporada com a descafeinada.
Ahir diumenge va ser d'obertura comercial a les Balears, el segon del mes, una jornada en què molts locals comercials, però, optaren per tenir tancat. Els qui sí que tenen bones xifres aquest Nadal són els hotelers. A Eivissa tenen una ocupació del 70% per dia 31 de desembre.
I tres ajuntaments de les Balears han cedit edificacions obsoletes al govern per reconvertir-les en habitatge públic.
Una mesura que és possible a través de la llei de l'habitatge aprovada el maig del 2024 i que permet reconvertir locals, dividir els immobles i augmentar l'altura, entre d'altres. Solla n'ha cedit tres, l'antic cinema Fantàsia, l'hospici i l'escola del carrer Marjades.
I la Guàrdia Civil manté oberta la investigació de l'accident mortal al port de Ciutadella.
Un conductor va acabar amb el seu vehicle a la mà, on va morir ofegat, i encara se'n desconeix en les causes. Ports no ha adoptat noves mesures de seguretat.
I connectam ara amb la Direcció General de Trànsit perquè alguns problemes a la circulació per mort d'un accident que s'ha produït a primera hora d'avui matí. Laura Moro, bon dia.
Muy buenos días. Pues sí, en estos momentos encontramos retenciones en la autopista de Inca en sentido Palma, desde la altura de la salida de Marrachinet hasta la altura de la salida de Santa María, y después ya algo de tráfico lento en lo que es la llegada a Palma, en el enlace con la vía en cintura. De allí en la vía en cintura encontramos también tráfico denso, como cada mañana, en sentido Andratx, desde la altura del Estadio Balear hasta la altura de la salida de la carretera de Sóller. Por último, pedir que reduzcan la velocidad y aumente la distancia de seguridad por las lluvias previstas para el día de hoy. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
I és que aquesta jornada de dilluns ha començat amb pluja. Sàpiguen, però, quin temps tindrem durant la resta del dia. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui hem començat la jornada amb unes pluges generals en el cas de les Pitiuses i també a Mallorca. A hores d'ara, a Eivissa i Formentera ja ha aturat de ploure i ja ha començat a descarregar també en el cas de Menorca, on esperen que aquestes precipitacions també afectin arreu. Hem de dir que a hores d'ara els valors més elevats s'han donat en el cas de Mallorca. Destaquen uns 39 litres per metre quadrat a Escorca, 28 litres per metre quadrat al Port de Sóller o també a Pollença, a uns 25 a Llucmajor. I no serà fins al migdia que aquestes precipitacions començaran a aturar arreu. Això sí, esperant que el primer territori que es comencin a obrir clarianes sigui precisament a les Pitiuses. D'altra banda, el vent bufa moderat de ponent i de mestral, i això fa que arreu del territori les condicions marítimes siguin més complicades, marcades per la forta maror, i a tot això li hauran de sumar també una davallada de la temperatura màxima. Ara mateix, els valors del termòmetre es situen entre els 8 graus a Cala Jondal i a 9 a Santa Eulària, a les Pitiuses. A Menorca, 15 graus tenim a Sant Lluís i 16 a Ciutadella. I a Mallorca, 9 graus a Lloret, 10 a Inca i 10 també al Port de Soia.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports.
Són ara les 7:35 minuts, encetant amb la informació esportiva, i ho fem parlant del Mallorca, que acaba l'any 2025 a 3 punts del descens. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, després de l'empat a 1 contra el València, el conjunt vermell tanca aquest any amb 18 punts a la classificació, 3 més que el Girona, que marca el descens. Precisament, el conjunt català serà el primer rival del Mallorca l'any 2026. L'equip de Rassate rebrà la visita del Girona el diumenge, dia 4 de gener, a les 6:30 de l'Eurobaixa. I pel que fa a la jornada d'ahir, a primera divisió, l'Atlètic de Madrid va guanyar per 0-3 el Girona. El Barça també va guanyar a domicili per 0-2 al camp del Villarreal, i victòries de l'Elx per 4-0 contra el Rayo Vallecano, i també del Betis, que va golejar per 4-0 el Getafe. El Barça acaba l'any líder amb 4 punts d'avantatge respecte al Real Madrid. I, per cert, el Mallorca ha anunciat que obrirà les portes del seu darrer entrenament de l'any a l'afició. La plantilla mallorquinista s'exercitarà el dimecres 31 de desembre a l'estadi de Sant Moix, un entrenament que començarà a les 10:30 del dematí. I a la primera federació, l'U d'Eivissa no va passar de l'empat a 2 a l'estadi de Santo Domingo contra l'Alcorcón, i acaba el 2025 que només un punt de la zona de descens. El tècnic de l'UD, Miguel Álvarez, va valorar així l'empat aconseguit a terres madrilenyes.
Entonces nos están faltando cosas para indudablemente todos estos empates convertirlos alguno en victoria. Solo el empate que hemos tenido desde que estoy yo, alguno en victoria, que creo que hemos tenido algunos para hacerlo, pues quedaría en otra situación, pero ahora mismo nos están penalizando cosas que bueno, que intentaremos solventarlas a la vuelta, porque creo que ahora mismo, cuando lo tenemos todo muy bien, como que tenemos miedo a ganar, ¿no?
I a la segona federació, després de 16 jornades, arriba l'aturada nadalenca amb el Poblense al capdavant de la classificació. Ho fa amb un partit manco per jugar i aprofitant-se de l'empat a 4 de l'Atlètic Balears davant el Barça B, en un partit on el conjunt blanc i blau guanyava el minut de 8 per 3 gols a 0. Luis Blanco és el tècnic de l'Atlètic Balears.
Para empezar, tengo que decir que estoy súper orgulloso de todos los jugadores del equipo, porque el esfuerzo de hoy ha sido titánico. Hemos hecho una muy buena primera parte, algo muy difícil contra un equipo de tanto nivel como el Barça, y al final no nos ha dado.
Pel que fa a la resta de la jornada, el Porreres va empatar a 0 al camp de l'Espanyol B, també empat a 1 de la Societat Esportiva Eivissa a casa contra el Lleida. I dissabte, recordeu que el líder, el Poblense, va empatar a 1 a Sa Pobla contra el Terrassa i l'Andratx també va empatar a casa a 1 contra el Barbastre. I en voleibol, la Barca Menorca segueix comandant amb mà de ferro la Superliga. Això sí, el triomf d'ahir va ser petit i ajustat. Finalment, les menorquines s'imposaren al Gran Canària per 3-2. Així, la Barca manté el lideratge i suma 4 victòries al darrer 5 partits. Bel Llorenç és el tècnic de la Barca Menorca.
Que nosaltres teníem ganes de tornar-los aquesta victòria que havien aconseguit i demostrar que nosaltres a casa som forts. Bueno, un partit intens. Algo massa físic per la setmana que han tingut de grips i de tot, però bueno, l'han tret endavant i estem contents.
I a la Superliga masculina també contundent victòria del Connecta Balear Manacor, que va guanyar per 3-16-0 al Tarragona. I en bàsquet de primera FEP, victòria de l'Estia Menorca contra el Melilla per 65-93 i derrotes del Palmer i també del Figui. Els de Pablo Cano varen perdre per 12 punts de diferència a Cantàbria, mentre que el conjunt de Lucas Victoriano va caure per un contundent 45-115. El tècnic del Palmer estava molt enfadat després d'aquesta dolorosa derrota.
Necesitamos de bloquearnos, empezar a jugar al básquet, a divertirse dentro de la cancha, cosa que no lo estamos haciendo. No nos sale nada, estamos contagiándonos de malas decisiones y empezar a entrar un pozo depresivo durante un partido que es la segunda vez que nos pasa y que es alarmante. Que no es uno o dos, sino es el equipo entero. Pedir disculpas a los directivos, a la afición. La verdad que la imagen es lamentable la que dimos.
I en handbol, important victòria del Transmapi Eivissa per 86-25 contra el Trots Màlaga. Darrer partit de 2025 pel conjunt eivissenc i triomf treballat davant un rocós conjunt andalús. Eugenio Tilbes és el tècnic del Transmapi.
Estuvo muy, muy igualado. Decidido por detalles. Creo que su portería en un momento estuvo muy bien, no secó. De repente, pues Nacho otra vez volvió a sacar bolas importantes. Y lo decíamos, un partido de detalles. Nos está costando en casa, nos está costando fuera. También fuera tenemos ese punto de suerte, pero esto es muy igualado y todos los equipos responden y sorprenden.
I de victòria important per 28-25 del Transmapi contra el Màlaga i a primera nacional l'handbol Mallorca va empatar a 24 a casa contra el Mislata.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:42 minuts.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant, un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
72.484 milions d'euros!
Dilluns 22 de desembre, el dia especial sorteig de Nadal. Viu la pluja de milions amb IB3 Ràdio. Des de les 9 del matí, l'equip del dia entonarà a la ràdio pública la tradicional banda sonora de les festes. Dilluns, des de les 9 del matí, el dia especial sorteig de Nadal.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I precisament dedicam la primera entrevista en aquesta grossa de Nadal. Centenars de persones ja esperen a l'exterior del Teatre Real de Madrid per entrar a la sala que obri portes a les 8, on es durà a terme el sorteig extraordinari de Nadal. Es varen poder comprar dràcims per la grossa fins ahir vespre, i abans que comencin a rodar els bombos volem saber com ha anat aquesta campanya. Per això saludam a la vicepresidenta de l'OTES en Lluita i de la plataforma JocNet, Penélope Rodríguez. Bon dia.
Hola, buenos días.
Com han anat les vendes de dècims enguany? Teniu xifres de quan se n'han venut?
Bueno, esto, las cifras totales las das el AE, porque claro, a unos les va mejor y a otros les va un poco peor, pero bueno, yo creo que andaremos por entre el 3 y el 4% de aumento de ventas.
Un increment de vendes a finalment, perquè es deia que hi hauria hagut una baixada de vendes fa només uns mesos, no? Per què finalment aquest increment?
Bueno, yo creo que ha sido un año muy atípico. El verano se vendió muchísimo y parecía que iba a ser el mejor año de ventas, y luego en noviembre se ralentizó. Entonces, estamos un poco a las esperas de los datos oficiales, pero normalmente cada año se sube un poco. Creo que este año ha subido menos de lo que pensaban, pero aún así ha habido un aumento de ventas.
Senyora Rodríguez, quins han estat els números més cercats enguany?
Bueno, el 25, porque acabamos el año, el 13, el 69, que estos son típicos de cada año, y luego en general los números impares gustan más que los números pares.
Dèiem que a les 8 del matí, d'aquí uns minuts, obriran ja les portes d'aquest Teatro Real de Madrid i a partir de les 9 comença el sorteig. Com es viu des d'una administració de loteries, des de dins, aquest sorteig? També hi ha nervis?
Bueno, nosotros llevamos nervios ya los últimos días. Es como una adrenalina porque vamos a tope. Es un sorteo muy especial. Hay que pensar que los administradores de loterías empezamos el sorteo de Navidad en marzo. O sea, ahora dentro de 2-3 meses ya tenemos que empezar a pedir los números que queremos y todo esto, y la venta empieza en julio, pero esta última recta final pues la vivimos a tope, vamos, y claro, nos da mucha ilusión y si damos el premio, pues más. Yo siempre digo, ojalá lo de yo, pero si no, que caiga aquí en Baleares algún compañero.
Clar, clar que sí. Que suposa per una administració, va venut a qualcun d'aquests premis?
Bueno, pues sobre todo que te conozcan más. La gente siempre se acerca a las administraciones donde han dado premio. Hombre, es que aquí anda este premio, han dado este otro. Y la alegría, porque, por ejemplo, yo soy una administración de barrio. Cuando doy premios, los doy en mi barrio, a la gente que conozco, que los veo todos los días. Así que da mucha alegría, aunque tú no tengas ese número, porque evidentemente no podemos jugar todos los números, da mucha alegría dar estos premios.
I doncs esperen que hi hagi sort avui, que es puguin donar o que pugueu donar algun premi al manco que caigui, qualque premi aquí a les Balears. Penélope Rodríguez, presidenta de l'Otesa en Lluita, gràcies per haver estat avui amb nosaltres en directe i molta sort.
Muchas gracias. Si me vas a permitir que desde la 15 de Palma os desee a vosotros y a todos vuestros oyentes unas felices fiestas, y que lo importante es estar con la familia y celebrar estos días. Y si cae un pellizquito, pues mejor.
I d'avui són les 7:46. Canviem ara d'assumpte.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Repassem altres qüestions de l'actualitat estatal. Internacional Justícia fa balanç avui dels primers resultats de la llei d'eficiència, més agilitat i menys litigis.
El Ministeri de la Presidència i Justícia, que dirigeix Félix Bolaños, presenta a les comunitats autònomes les dades que s'han recopilat arran de l'aplicació de la llei de l'eficiència. Constaten una major agilitat en els procediments amb una nova organització del Tribunal d'Instància. Segons ha avançat el Ministeri, les notificacions i requeriments s'han reduït en un 36% de mitjana. En alguns territoris han minvat prop d'un 70% les execucions de sentències pendents.
I pel que fa al cas Begoña Gómez, el jutge Peinado interroga avui el president de Deloitte Espanya i a dos càrrecs d'aquesta companyia.
I compareixen avui en qualitat de testimonis en el marc de la investigació sobre el software de la càtedra que va codirigir aleshores Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol a la Universitat Complutense de Madrid.
I a Biscaia, l'Ersanza investiga com a violència masclista la mort d'una dona de 50 anys que han localitzat amb signes de violència al seu habitatge a Baracaldo.
Els agents han detingut un home en relació a la mort de la víctima. Varen ser les tres filles qui varen trobar el cadàver de sa mare. També a Màlaga localitzen el cos sense vida d'una altra dona de 20 anys, també amb aparents signes de violència.
I a l'exterior creix la tensió entre els Estats Units i Venezuela. El govern nord-americà intercepta un altre petrolier a prop de Venezuela, el tercer, enmig del bloqueig anunciat per Donald Trump.
La Guàrdia Costera nord-americana l'ha detectat operat en aigües internacionals. Es tracta de la tercera operació, com dèiem, en el marc del bloqueig total contra el petroliers sancionats que entren o també surten del país caribeny, anunciada pel president Donald Trump. De bandera panamenya, el vaixell està vinculat a una companyia relacionada amb la Guàrdia Revolucionària de l'Iran. El president veneçolà, Nicolás Maduro, ha qualificat de pirateria de corsaris la confiscació de petroliers.
Por decreto de Bolívar pertenecen nuestras riquezas y nuestra tierra y nuestro petróleo a su único dueño legítimo por los siglos de los siglos, que es el soberano pueblo de Venezuela, que es el dueño absoluto de las tierras.
També els Estats Units eliminen 16 arxius publicats del dossier Epstein, entre ells una fotografia on apareix Donald Trump. Parlem de documents de la investigació sobre la xarxa de pederàstia de l'empresari delinqüent sexual Jeffrey Epstein, mort a la presó l'any 2019, abans de ser jutjat.
El Partit Demòcrata exigeix explicacions al Departament de Justícia dels Estats Units per la retirada de documents desclassificats l'endemà d'haver estat publicats. Parlem d'arxius de la investigació sobre la xarxa de pederàstia de l'empresari delinqüent sexual Jeffrey Epstein, mort a la presó, com dèiem, el 2019, abans de ser jutjat. A un dels arxius es veu una imatge d'un dels pisos, d'un moble del pis d'Epstein a Manhattan, amb un calaix obert on es veien desenes de fotografies, i en una d'elles apareixen Trump i Melania, acompanyats d'Epstein i de la seva còmplice Ghislaine Maxwell.
7:50, vos parla ara de les tradicions de Nadal. En el compte enrere per aquestes festes i en un moment d'esplendor renovada de les neules calades, avui vos acostam als secrets d'una tradició artesana centenària. I sobretot d'ençà que fa pocs dies culminàs un procés llarg, la declaració com a bé d'interès cultural immaterial. A IB3 Ràdio, Caterina, han visitat un taller de neules.
Així és, i amb una de les referents, en diria, una de les mestres neuleres, a més anomenada del moment. És la Bàrbara Llinàs, ha contribuït, sens dubte, a expandir el valor simbòlic, la càrrega que tenen aquests elements ornamentals, elaborats en paper, ja ho sabeu, en paper blanc, associats a l'Advent i també a Nadal, dins l'inconscient de tots els mallorquins.
La neula viu un nou boom perquè surt del poble i perquè una tradició perduri, el poble l'ha d'estimar. I això és el que estem fent ara. Sempre s'ha estimat molt això, però estava molt callat i el poble ha sortit i ha tornat a dir això és nostre i ho estimam.
Na Bàrbara, que em dediqui, acaba de presentar un llibre editat per Meli Cotó sobre aquest art ancestral. Em dedica a l'antigó saben més lligades sempre a la paciència de les monges. Assegura que les neules ens reafirmen com a poble, donen sentit de vida a les tradicions pròpies.
Unes infants, amb padrins, amb famílies senceres, antigament se teaven neules, se feia terró i se feien seguts a la camilla de vores foig, i això és lo guapo, això és el nostre poble, eh? Són nostres arrels.
La creadora fa més de 30 anys que dissenya neules, combina el respecte per la tradició heretada amb una mirada, diríem, més contemporània que fusiona l'estil clàssic i la modernitat. I hem de dir, a més, que avui dia les neules calades, les garlandes de Nadal, no són manufacturades únicament per les religioses, també en retallen les padrines, els padrins, les mares i les pares, i també aquests ornaments apleguen, hem de dir, famílies senceres retroben amistats, en refermen un vincle entre generacions. Hem parlat amb Margalida Orrac, alumna del taller.
Per la làmpara, per l'àrbol, per les finestres, per tot. A més, tenc un parell de nets que també s'han aficionat a tenir-ne i per tot tenim neules, que no s'apareix una parròquia.
I na Margalida Gili ens ha explicat això.
Això és fer feina de monja i ja està superconcentrada. I jo dic, bé, de monja tancada, perquè has d'estar, però 100% concentradíssima, perquè per no res s'està espanyant. És una feina tan delicada que necessita molt d'amor.
Feina de fer molt delicada, també n'ha après moltíssim de fer garlandes de filigrana en Antoni Aciré. Un dels secrets, diu, la concentració, la paciència, la feina lenta i conscient, un treball, diu, meditatiu.
Per jo és un relat total, fer una neula. I quan estic nerviosa, sempre agafo una neula mala de fer. Perquè me relaxa més encara. Si és bona de fer, com faig dia, però si és mala de fer, me relaxa molt.
Han de dir que en Antònia empra tisores, però en tot el que pot prefereix més el bisturí.
Que és més pràctic el bisturí quan ho té per mà, per joves. Les decidores fan una feina també fantàstica.
Ja ho sabeu, ben blanques i immaculades, calades amb dibuixos i símbols tradicionals com ara l'estrella, els àngels, motius vegetals, antigament es col·locaven a les voltes i també en els arbres de les esglésies, després com a símbol de la connexió entre l'espiritualitat i la tradició de Nadal, també l'art popular, van entrar dins les cases mallorquines i avui ja pengen arreu.
I una de les altres tradicions de Nadal, el cant ancestral de la Sibil·la, ha ressonat ja per primera vegada a les portes d'aquestes festes. La soprano Montse Mozo ha tornat a interpretar nit l'auguri apocalíptic, un cant medieval declarat Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO.
Que anunciem de recordar la fi del món, uns versos gregorians acompanyat per l'orgue barroc, tocat en aquesta ocasió per Bàrbara Duran en un convent de Sant Vicenç Ferrer a Manacor, totalment estibat.
De sota està allà dalt i veure el convent ple, bé, és fantàstic, no? És per gaudir d'aquest cant de la Sibil·la per partida doble. A més, un poble que no és el meu d'origen, però que jo m'hi sent tan vinculada, tan estimada, tan acollida. Bé, per jo és una experiència molt, molt, molt preciosa.
Una balada cultural que ha combinat música, tradició i atmosfera carregada de clarobscurs en un espai sacre carregat d'històries. Bàrbara Duran, organista.
M'agrada molt també fer una breu improvisació de muntar a baixa posta al sol, que és quan poses els ocellets, que és una tradició que la gent no sap, però a les matines, quan cantava la Sibil·la, se tocaven aquests ocellets. A bé, l'òrgia...
L'Associació Cultural Font i Roig ha introduït enguany com a novetat el sermó de la calenda, interpretat per una nina amb un text que ha fet clares referències enguany als conflictes internacionals amb milers de morts com les guerres a Gaza i Ucraïna.
El far de ses Coves Blanques a Sant Antoni de Portmany a Eivissa acull aquests dies l'espectacle infantil Vincles.
La va trobar a una sala mig buida, buscant un somni, fugint del dolor.
És un recorregut interactiu per un fosc laberint que fa viatjar l'espectador per la història dels vincles humans. Ivonne.
Reben els espectadors com si fossin de la família.
Sí.
I a través del llibre les històries vinculants entren en un laberint on fan un recorregut interactiu per diverses sales. Celia Ruiz és la creadora i directora de l'espectacle Vincles.
És un paseo por nuestros vínculos desde la prehistoria, pasando un poquito por la guerra civil para explicar cómo la guerra también desvincula.
Un recorregut per la història dels vincles humans que agrada molt als que el fan.
Les gusta mucho porque les hacemos traer una cápsula del tiempo, que es una manera de vincular a todo el público. Entregan la cápsula y recogen otra.
Lucía Ortín és una de les espectadores que ha fet el recorregut i li ha encantat.
Un espectáculo precioso, interactivo, participativo. Está contado con mucho amor, con mucho mimo. Y el recorrido de la historia es precioso, me emocionado mucho.
Finalment, la trama acaba amb una gran foto de família. L'espectacle Vincles el podeu veure fins al 4 de gener al far de ses Coves Blanques a Sant Antoni, prèvia reserva.
I ha mort Celso Bugallo, un actor de teatre que va arribar tard al cinema. Nascut a Sant Senxo, va morir ahir a Pontevedra als 78 anys. En aquests anys, però, va construir una llarga trajectòria teatral abans que va canviar pel cinema als 52 anys, amb La Lengua de las Mariposas.
Forjat a l'escena independent, als anys 70 va fundar un grup de teatre amb el qual va obtenir el Premi Nacional de Comèdies l'any 1976. Ja al cinema es va convertir en un secundari imprescindible, tard, dèiem, als 52 anys, en títols com Los Lunes al Sol o La noche de los girasoles, però va ser el seu paper a Mar Adentro, sentim ara la banda sonora de fons, el que li va valer el Premi Goya al millor actor de repartiment.
Yo quiero lo mejor para él. Todos en esta casa queremos lo mejor para él. ¿Tal? Entonces, ¿por qué va a querer morirse? Eso no entra en la cabeza de nadie. No es racional.
Feia de germà de Ramon Sampedro, recordat, que no el deixava partir, no el deixava morir. Malgrat la seva popularitat, però, va mantenir sempre una relació distant amb la fama. De fet, no tenia ni televisió a casa seva, una decisió que explicava com una manera de protegir el temps i l'ofici. També va participar en sèries com Marees Vives o Farinha, de gran èxit. Duia un temps ingressat a l'Hospital de Pontevedra, on finalment va morir, va ser incinerat, de fet, ahir mateix, en la més estricta intimitat.
Arribarem a les 8 amb un apunt també de teatre. El Principal de Palma tanca l'any amb un nou increment de públic. Entre setembre i desembre ha rebut 22.000 espectadors, un 7% més que en el mateix període de l'any passat, segons dades del Consell de Mallorca.
Durant aquest darrer quadrimestre, diversos espectacles han penjat el cartell d'entrades exaurides, com és el cas, per exemple, de Cyrano, de La Impaciència, i de Gegant, en Josep Maria Pou.